Cultura Animi, un espai per parlar de cultura, amb Jaume Pros.
Vicenzo Perugia feia temps que no es treia del cap un fet que l'indignava profundament. Com a persona que havia treballat al Louvre, no entenia com era possible que aquell museu parisenc atresorés tantes obres italianes. Allò només podia tenir una explicació possible. Itàlia era víctima d'un espoli injustificat d'obres d'art que havien anat a parar a la capital de França. Aquest personatge, força pintoresc, era natural de Domenza, una petita ciutat a tocar dels Alps italians. El 21 d'agost de 1911, dia festiu al Museu del Louvre, Perugia va decidir de fer una acció que ajudés a corregir aquella injustícia que li indignava. Hi ha qui encara avui pensa que la idea de la seva acció va sortir de l'estafador argentí Eduardo Valfierno, però no sembla gens probable que aquest hi tingués res a veure. La qüestió és que aquell dilluns d'agost, Perugia va entrar al museu i es va plantar al davant de la Gioconda, un quadre més aviat petit, fàcil de transportar i que tampoc no era massa conegut. Amb tota tranquil·litat va desmuntar el marc que ell mateix havia muntat dies enrere, es va amagar el quadre a sota de la jaqueta i va anar cap a una discreta porta de sortida. La porta estava tancada amb clau i, provant, el nostre protagonista va forçar la maneta tant que la va acabar trencant. Efectivament, es va quedar amb la maneta a la mà, però la porta no es va obrir. Tot decidit, el bo del Vincenzo va girar cua i es va dirigir a la mateixa porta per la qual havia entrat al museu. Amb total normalitat, va sortir al carrer i es va dirigir cap a la parada de l'autobús. Però, ailàs, en aquell mateix moment es va adonar que a la butxaca de l'abric encara portava la maneta d'aquella maleïda porta. Però Vincenzo Perugia no es considerava un lladre, sinó un patriota italià. Per tant, va agafar aquella maneta i la va llançar dins del recinte del museu, a l'altre costat de la tanca. Que Vincenzo no era un lladre professional queda demostrat perquè no duia guants. I, apa, un cop es va desfer d'aquella peça metàl·lica, un altre cop cap a l'autobús camí de casa seva, en un transport públic ple de gent, amb la Gioconda sota del braç, tot pinxo i sense que ningú no li digués ni arsa ni bèstia. L'endemà, els mateixos treballadors que en el passat van ser els seus companys van descobrir el robatori del quadre. De seguida va començar una investigació, segurament més per una qüestió de defensa de l'honor del museu que no pas pel valor que en aquell moment li donava ningú a aquella petita obra de Leonardo da Vinci. Sorprenentment, i gràcies al ressò mediàtic, recuperar la Mona Lisa va acabar sent una qüestió d'estat i orgull nacional. La premsa en parlava cada dia i la llista de sospitosos era llarga. Ningú, però, no podia imaginar-se que el quadre estava a pocs carrers del museu, dins de l'armari d'una habitació d'una modesta pensió. La maneta de la porta era l'única pista que tenia la policia, i recordeu que Vincenzo Perugia no portava guants. I allò va estar a punt de sortir-li molt car, ja que els gendarmes hi van trobar una empremta. A més, per motius de seguretat, tots els treballadors del museu estaven fitxats. Ell també. Però la sort es va posar de la part de l'italià justicier, ja que l'empremta trobada era d'un dit de la mà esquerra i, aleshores, només s'emprenien les empremtes de la mà dreta. La policia va seguir amb les pesquises. Primer van sospitar dels més importants lladres d'obres d'art, després dels milionaris americans de més renom i, per últim, de Picasso. Sí, del pintor que tots coneixem. I és que sembla que el creador del Guernica tenia certa tendència a comprar antiguitats robades. I no són rumors. Aquesta afició de Picasso va quedar demostrada quan, cercant la Gioconda, van aparèixer tres figures menors del Louvre en el calaix on el pintor espanyol guardava els mitjons. Però, vaja, de l'obra de Da Vinci ni rastre. Durant 2 anys es va perdre la pista de la Gioconda, fins que ja a Itàlia, Perugia va llegir un anunci en un diari. Un antiquari comprava obres d'art a particulars. El nostre protagonista va veure la possibilitat de matar 2 pardals d'un tret, guanyar-se uns calerons i que la Gioconda no es mogués d'Itàlia. El dia que van quedar per fer la compra-venda, Perugia s'hi va presentar amb una maleta que, en obrir-la, era plena d'andròmines. Davant l'estupefacció de l'antiquari, un cop buidada la maleta, en un doble fons, va aparèixer aquella pintura de 77 per 53 centímetres del geni renaixentista italià. El comprador va reconèixer el quadre robat feia 2 anys a París i va avisar corrents als carabinieri, i Perugia va ser detingut i jutjat, posteriorment, a Florència. Diuen que el seu discurs, encès i patriòtic, davant del tribunal culpant Napoleó de robar el quadre als italians, fou determinant, perquè al final Perugia només va estar tancat 7 mesos a la presó. També hi ha qui diu que els jutges van ser benevolents perquè el van considerar un desequilibrat. I és que la Gioconda, cosa que Perugia desconeixia, no la va robar ni Napoleó ni ningú. Realment la va comprar el rei Francesc I de França al mateix Leonardo da Vinci amb 2 obres més a canvi d'una renda vitalícia. La qüestió és que mentre jutjaven el nostre home i la Gioconda era a Itàlia, els italians van aprofitar per portar de gira la Gioconda per tot el país abans de retornar-la a França. Aquests bolos encara van contribuir a fer més gran el mite de l'obra, que fou rebuda a París amb tots els honors quan, i mentre era al museu uns anys abans, poca gent li feia cap cas. Avui, la Gioconda és el quadre més conegut del món, això és indiscutible. Una Gioconda que deu paradoxalment la seva fama, sobretot, a un extraballador del Louvre, pintor, aficionat i patriota italià que volia recuperar per al seu país un quadre que, per un malentès, creia que era robat. Benvolguda audiència, espero que us hagi agradat el programa d'avui. Jo us espero aquí, ben aviat, en un nou episodi de Cultura Anime. Que acabeu de passar un molt bon dia.
Cultura Anime, un espai per parlar de cultura, amb Jaume Pros.